Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. L'Escola Pia admet haver amagat 25 anys d'abusos sexuals a menors d'un capellà al Senegal. Quan va rebre la primera denúncia el 2005, els escolapis el van apartar del contacte amb menors i el van traslladar a Catalunya. No el van expulsar fins fa 4 anys arran d'una nova denúncia. El Tribunal Suprem anul·la la sentència a un home que s'ha passat 15 anys a la presó condemnat per una agressió sexual a Barcelona el 1992. Al recurs, la defensa al·legava que les proves que s'han fet al semen trobat a la roba de la víctima determinaven que no es corresponia amb el seu client. Detenen un home per una agressió sexual a un nen de 13 anys, en aquest cas al Màgic de Badalona. Víctima i detingut s'havien citat per internet. L'alcalde de la ciutat diferencia aquest cas del que va passar a finals d'any en aquest mateix centre comercial amb una menor violada per un grup també de menors. L'Euríbor arriba al 4%, és el nivell més alt en 15 anys del principal indicador per calcular les hipoteques, que fa un any estava al 0,85%. Les quotes que s'hagin de revisar amb la referència del mes de juny pujaran entre 200 i 300 euros. Forta baixada de la inflació aquest mes de juny, s'ha situat en l'1,9% de mitjana a Espanya, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. El descens s'explica en gran part per la frenada en l'encariment dels carburants, l'electricitat i els aliments. Dimiteix Alexis Tsipras, el líder de l'oposició grec, després de la desfeta electoral d'aquest diumenge. El polític d'esquerres, que va governar el país entre el 2015 i el 2019, convocarà primàries a Syriza per elegir el seu relleu dins el partit. Presó provisional per al policia francès que dimarts va disparar mortalment contra un adolescent que intentava escapar-se d'un control de trànsit. La fiscalia l'està investigant per homicidi voluntari. L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, no repetirà com a presidenta de la Diputació de Barcelona. Aquest és un càrrec que ha ocupat els últims 4 anys gràcies a un pacte entre PSC i Junts. El PSC proposarà que Núria Marín sigui senadora de designació autonòmica després de les generals. Empresaris del joc i de la construcció, també companyies d'aigües, encapçalen la llista de deutors a Catalunya, on una quarantena de persones físiques i jurídiques tenen un deute de prop de 74 milions d'euros amb l'Agència Tributària. L'adaptació per a dispositius mòbils de l'últim títol del popular videojoc Call of Duty es farà a Barcelona. La nord-americana Activision Blizzard ha anunciat en el marc del Saló Game Lab que l'estudi que en fa el desenvolupament es traslladarà a la capital catalana per treballar amb la firma barcelonina Digital Legends.
Catalunya Informació.
Esports.
L'Espanyol recorrerà la sanció de 2 partits de Lliga porta tancada que el comitè de competició l'ha imposat pels aldarulls que hi va haver a l'estadi de Cornellà el dia en què el Barça s'hi va coronar campió de Lliga. Revés pel Barça de bàsquet, que veu com Kevin Panther, a qui aspirava a fitxar, renovat pel Partizan del davant del Zenit de Sant Petersburg, fitxa Kyle Kuric per 2 temporades. I Marina Bassols juga avui el seu partit final de la fase prèvia de Wimbledon.
I el temps, tempestes fortes, ventades i possibilitat de calamar-se en punts d'interior i de ponent durant la tarda, nit i matinada, on es poden desplaçar a punts de la costa aquestes tempestes. I demà notarem un notable descens de la temperatura, també de l'aixafogó. Un aixafogó avui encara notable. Passen 4 minuts de la una. Molt bon dia.
Catalunya Informació. Àngels López.
Comencem. El capellà de l'Escola Pia, Manel Sales, va abusar sexualment de menors al Senegal durant 25 anys. Els fets haurien passat entre el 1980 i el 2005. La institució reconeix que l'any 2005 un grup de catalans van alertar de la situació, però no es van emprendre accions legals. L'ordre es va limitar a traslladar-lo a Catalunya i el van apartar del contacte amb menors, però va seguir tenint un paper actiu com a rector i membre de l'Arcabisbat de Barcelona. No va ser fins fa 4 anys i arran d'una nova denúncia en relació als anys anys del Senegal, que va portar el cas per la via eclesiàstica. L'home, que ara té uns 80 anys, va ser expulsat del sacerdoci el 2019. Ara l'Escola Pia i la Comissió de Defensa dels Menors Abusats Sexualment a l'Església, al Senegal, reconeixen en un comunicat conjunt que van encobrir els fets i es disculpen amb les víctimes i els testimonis que van alertar d'aquesta situació, però que no van ser escoltats. També anuncia que denunciarà el cas a la Fiscalia. A la nota que han fet pública no es descarta que no es concreta, volíem dir, el nombre de víctimes que els consten, només s'assenyala que és un nombre important. També reconeixen que durant els 25 anys que va estar al Senegal, el capellà va ser destinat a diverses escoles i que hi havia alguns directors i companys escolapis que també coneixien aquests fets. Ara marxem cap a Badalona. L'alcalde d'aquesta ciutat, Xavier García Albiol, diferencia l'últim cas d'agressió sexual d'un menor, conegut avui, amb el que hi va haver també al Centre Comercial Màgic d'una nena agredida per un grup de menors l'any passat. Assegura que ara la justícia haurà de valorar aquest fet delictiu. Recordem que avui ha transcendit que la setmana passada els serveis de seguretat del Màgic van sorprendre un jove de 23 anys mantenint relacions sexuals amb un nen de 13 després de contactar-hi per internet. David Àngela.
La trobada entre tots dos, segons l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va ser consentida i diferencia aquest cas de les violacions que hi ha hagut al centre comercial.
Va ser una relació consentida que es va pactar per part d'aquestes persones i que es va produir, en aquest cas, doncs, en el centre comercial. Però no estem parlant a diferència doncs, del que havia passat mesos enrere amb una reacció violenta per part dels majors d'edat davant la víctima.
Albiol ha assegurat que, en aquest cas, els serveis de seguretat han funcionat i ha lamentat que el jutge estigui desestimant les peticions de l'Ajuntament de presentar-se com a acusació popular en aquests casos d'agressions sexuals.
Catalunya Informació. A tota hora. A tot arreu.
La inflació s'ha tornat a frenar el juny i s'ha situat de mitjana al conjunt de l'Estat al 1,9%, 1,3 punts per sota de la del maig, segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística. El descens de la taxa s'explica perquè s'ha alentit l'encariment de la benzina, la llum i els aliments. Si es confirma, finalment aquest 1,9% serà la inflació més baixa des del març del 2021, però el conjunt de la zona euro encara està molt alta, per sobre del 6%, i lluny de l'objectiu del 2% que marca el Banc Central Europeu. Per això, el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, dona per fet que hi haurà una nova pujada dels tipus d'interès al juliol i creu que és d'hora per valorar què pot passar a la segona meitat de l'any.
Per mi, com a mínim, està molt clar que la reunió de setembre està absolutament oberta, en termes de si hi haurà necessitat o no d'endurir les polítiques monetàries.
I als Estats Units, amb una inflació del 4%, el president de la Reserva Federal, Jerome Powell, avança més pujades de tipus després de la pausa que ha fet aquest mes.
La inflació s'ha moderat des de meitat de l'any passat. No obstant això, la pressió inflacionària segueix sent alta i el procés per rebaixar-la per sota del 2% encara té un llarg camí per fer.
En una conferència a Madrid, Powell ha assegurat que el sistema bancari nord-americà és sòlid després de les fallides en els últims mesos de tres entitats financeres, però que no es pot donar per descomptada la resistència de les entitats. Encara en economia, continuen les males notícies per als hipotecats. L'Euribor, el principal indicador per revisar la quota dels préstecs, s'ha situat aquest mes de juny en el 4%, és el nivell més alt en 15 anys des del 2008. Fa un any era del 0,85%, per tant, les quotes que s'hagin de revisar amb la referència de juny pujaran i força entre 200 i 300 euros. Si la revisió és semestral, l'increment serà més petit, perquè fa 6 mesos, al desembre, l'Euribor era del 3%.
Catalunya Informació.
Passant gairebé 9 minuts de la una, Barcelona serà zona d'habitatge tensionat per protegir l'encariment dels lloguers. L'alcalde Jaume Collboni ha firmat el decret perquè la Generalitat ho tramiti d'acord amb la nova llei estatal d'habitatge. Anem cap a l'Ajuntament, doncs, Jordi Corbalan.
Les famílies barcelonines destinen entre el 36 i el 43% dels seus ingressos a pagar l'habitatge. El lloguer s'ha encarit 6 punts percentuals per sobre de l'IPC els darrers 5 anys. L'alcalde Collboni considera que aturar el preu dels lloguers és una urgència social.
Una ciutat que expulsa la gent jove és una ciutat que renuncia al seu futur i no ens podem resignar. Per tant, aplicar aquesta llei és una urgència social de primer ordre per la ciutat de Barcelona.
Collboni ha presentat aquest migdia el seu nou govern. Lluís Rebell serà el nou regidor del Pla de Barris i d'Educació i Xavier Mercè s'ocuparà de l'àrea de Cultura com a comissionat. Destaca també el nomenament d'un comissionat per assolir un pacte per a Ciutat Vella.
I ara marxant cap a França, la fiscalia d'aquest país demana presó provisional per al policia que va matar un jove de 17 anys d'origen algerià aquest dimarts a Nanterre. L'agent està acusat d'homicidi voluntari per disparar mortalment contra l'adolescent que fugia d'un control de trànsit. La mort del noi ha desencadenat disturbis a diverses localitats del país per segona nit consecutiva. Hi ha 150 detinguts per atacar escoles, ajuntaments i comissaries. Macron, que aquest matí ha convocat una reunió d'urgència, ha dit que s'ha atemptat contra els símbols de la República.
Les últimes hores han estat marcades per escenes violentes contra comissaries, però també contra escoles i ajuntaments. Bàsicament contra les institucions i la República. És absolutament injustificable.
El president demana respecte i calma de cara a la marxa d'homenatge a la víctima d'aquest migdia a Nanterre, que ha convocat la família del jove. I ara passem per Grècia. L'exprimer ministre i actual cap de l'oposició d'aquest país, Alexis Tsipras, dimiteix com a líder del partit de Syriza arran del revés que va patir la formació a les eleccions de diumenge passat al país. El partit de centre-esquerra no va arribar al 20% dels vots en uns comicis que van donar la majoria absoluta al conservador Kyriakos Mitsotakis. Hores després de la davallada electoral, Tsipras ja va posar el càrrec en mans dels afiliats, però no ha estat fins avui que ha anunciat la seva renúncia com a líder de la formació. Durant una roda de premsa a Atenes aquest migdia, ha dit que convocarà primàries al partit i que ell no s'hi presentarà. També ha afirmat que Syriza ha de començar un nou cicle a partir d'ara. Tsipras va governar el país entre el 2015 i el 2019. Va arribar al poder en plena crisi del deute a Grècia amb un discurs d'esquerres contra les mesures d'austeritat imposades per la Troika. Unes promeses electorals que, un cop va ser primer ministre, no va complir. De fet, l'oposició l'ha criticat per haver seguit el mandat de les institucions internacionals i d'haver agreujat els problemes de la ja dèbil economia del país.
Tota l'actualitat, tot el dia, al Twitter de Catalunya Informació. Segueix-nos a @catinformació.
Ara marxem cap a Madrid. Una notícia que també us destacàvem en titulars. El Suprem ha anul·lat la condemna a un home que va estar 15 anys entre reixes per una violació que no va cometre. Tres dècades després, l'alt tribunal espanyol ha tombat la sentència que en el seu dia va dictar l'Audiència de Barcelona perquè no va tenir en compte una prova fonamental, que les restes de semen que es van localitzar a la roba interior de la víctima no eren les del condemnat. Albert Prat.
Sí, el 1992, un tribunal de l'Audiència de Barcelona, aleshores presidit per l'actual ministra de Defensa, Margarita Robles, va condemnar Ahmed Tomowi a 24 anys de presó per dues violacions. Però l'única prova que va tenir en compte la sala per sentenciar aquest home d'origen marroquí va ser que la víctima l'havia assenyalat a ell en una roda de reconeixement. Tomowi va passar 15 anys entre reixes i la resta de la seva vida se l'ha dedicat a demostrar que ell no va ser l'autor de cap agressió sexual. Les restes de semen que es van analitzar no corresponien al seu. I, de fet, l'exfiscal en cap de Catalunya va demanar el seu índul, però els governs espanyol de PP i PSOE no li van acceptar. Ara, 31 anys després, el Suprem ha revisat la condemna tenint en compte aquest informe pericial que acredita que ell no va ser l'autor de la violació.
I la policia espanyola està escorcollant la seu de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat arran d'una investigació sobre unes oposicions a superintendent. Les proves ja van començar amb polèmica. La primera convocatòria la va suspendre el mateix ajuntament, al·legant errors de forma. El segon cop que es van convocar les va aturar un jutjat arran de la denúncia d'un sindicat policial. Finalment, a les proves només s'hi van presentar els que llavors eren el cap de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet i un caporal, que va impugnar les oposicions denunciant que hi havia hagut irregularitats. La contaminació de l'aire a Barcelona baixa se situa per primer cop des de la pandèmia per sota dels límits permesos per la Unió Europea, fins i tot a l'estació que mesura el trànsit a l'Eixample, el districte amb més problemes. En els 5 primers mesos de l'any, l'estació que hi ha entre Avinguda de Roma i el carrer Urgell només ha superat el límit de 40 micrograms de NO2 per metre cúbic d'aire al febrer. Al gener, març, abril i maig es van registrar valors d'entre 31 i 39. El doctor en Ciències Ambientals, Miquel Ortega, impulsor de la plataforma Contaminació Barcelona, ens interpreta aquestes dades.
La tendència a la baixa en tota la contaminació a Barcelona, si ho mirem a llarg termini, no, els darrers 10 anys, etc., la contaminació va baixant. El que passa és que sempre havia estat per sobre dels llindars legals, excepte l'any de la Covid. I el que està passant ara és que per primera vegada tenim una mitjana dels darrers 12 mesos per sota del màxim llindar legal.
I des d'Eixample Respira, la plataforma ciutadana que lluita contra la contaminació en aquest barri, Manuel Bonet, celebra la millora i l'atribueix a la baixada de trànsit, que ha comportat la creació d'eixos verds o la construcció de carrils bici.
Es comença a demostrar, doncs, que la cantarella que ens estan tot el dia bombardejant de que si està sent un carrer bici, el que estàs fent és crear més congestió, més contaminació, doncs no és real. O quan fas un eix verd, aquesta contaminació passa al carrer del costat. No és veritat, perquè tots els carrers de Barcelona han reduït trànsit.
Curiosament, la mobilitat en aquests primers mesos de l'any és superior a la del mateix període de l'any passat, però el pes del transport públic ha augmentat fins a batre el rècord de 40 milions de validacions. Encara a la capital catalana, explicar-vos que dos vehicles dels bombers de Barcelona treballen en l'extinció d'un incendi d'un camió d'escombraries al barri de Sant Genís dels Agudells. A tocar de Collserola, el vehicle, que s'ha incendiat per causes que no se saben, ha quedat calcinat, però no hi ha ferits. La columna de fum, visible des de molts punts de la capital catalana, ha posat en alerta els veïns dels barris de muntanya. Hem arribat a un quart de dues. És moment de tornar a connectar amb el nostre equip viari. Sapiguem com tenim les coses a aquesta hora. Mar Riera, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs hi ha retencions a la C31 al Prat de Llobregat per un accident que talla un carril sentit Barcelona. Això provoca uns 2 quilòmetres de cua a l'AP7 a Gelida. Hi ha un carril tallat per obres i això també deixa 4 quilòmetres de retenció sentit Girona. També hi ha un carril tallat a l'AP7 a Llers a l'Alt Empordà per un vehicle incendiat direcció França. Des de fa ja una estona es treballa per retirar-lo. I acabem de saber que al tram sud d'aquesta mateixa autopista, l'Ametlla de Mar, també hi ha cua en sentit Barcelona. A la 2, a Castellbisbal, al Vallès Occidental, hi ha intensitat sentit Barcelona, en aquest cas per un vehicle que s'ha accidentat aquesta matinada i que es manté al voral i queden encara aturades Sant Joan d'Espí d'entrada a la capital catalana. I pel que fa a les rondes de Barcelona, hi ha trams d'aturades al Nus, a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i també a la litoral del Fòrum, a la Barceloneta, sentit Llobregat.
L'última hora de la informació del trànsit, també al Twitter. Amb l'etiqueta Coixinet, equip viari.
I ara el temps, Francesc Mauri.
Hem d'advertir de tempestes que aquesta tarda poden ser especialment intenses a l'interior del país i a Ponent. De moment, l'àrea menys probable, l'extrem sud, Terres de l'Ebre, bàsicament Montsià i Baix Ebre, i també la línia costanera. Atenció a aquests ruixats i tempestes que poden ser intensos localment, abundants també, i en aquestes zones interiors, acompanyats de calamarsa o pedra i fortes ventades que localment podrien superar els 100 km per hora. A destacar també que de cara a la nit aquestes precipitacions es traslladarien cap a la costa. Podrien abraçar qualsevol punt de la costa, però preferentment Costa Barcelona i Costa Brava, també localment amb intensitat. De cara a demà aniria escampant ràpidament, però encara els ruixats i tempestes es podrien reproduir tant al matí com a la tarda a les comarques del nord-est. Entre vent del nord i nord-oest, disminució clara de la temperatura i també de la sensació d'aixafogor. La calor quedarà molt suau a tot el país. Temperatura continguda al cap de setmana amb un temps més estable.
Els informo que he decidit cessar el senyor Jordi Pujaró i Ferrer.
I demanarem que se sometti una qüestió de confiança al Parlament de Catalunya.
Vol saber què passa al Parlament de Catalunya?
El seu govern és ja en aquest moment una joguina trencada.
El govern ara mateix en minoria absoluta que parla del 8.
T'ho expliquem cada setmana a Catalunya Informació.
Si de verdad le importa a Catalunya lo que tiene que hacer.
On és el projecte propi?
O tiene usted una nueva mayoría parlamentaria o no la
tiene. Váyase, senyora Aragonés, y convoque.
Escolta l'Hemicicle els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalán.
Benvinguts a l'Hemicicle.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
Passant gairebé 4 minuts d'un quart de dues, continuem. L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, no repetirà com a presidenta de Diputació de Barcelona, segons us avança Catalunya Informació. Marín ha estat els últims 4 anys al capdavant d'aquest ens supramunicipal, on ha governat gràcies al pacte del PSC El pacte que va tancar amb Junts per Catalunya. El PSC proposarà que Núria Marín sigui senadora de designació autonòmica en substitució de Lorena González, nova alcaldessa de Balaguer. Marín deixarà de ser, per tant, diputada provincial i ara serà el Parlament qui l'hagi de ratificar com a senadora. En una piulada a Twitter, Marín ha agraït a Salvador Illa la confiança i ha assegurat que la seva prioritat continuarà sent l'Hospitalet de Llobregat. El canvi de noms arriba enmig de les negociacions per formar govern a la Diputació de Barcelona. Segons el primer secretari del PSC, Salvador Illa, aquestes converses amb els comuns concretament estan molt avançades i no tancar la porta a rebre també suport del PP, amb qui sumarien majoria absoluta. Són declaracions a Ràdio Televisió Espanyola.
Tenim unes converses avançades amb el grup dels comuns, que no estan encara concloses, però que estan, diguem-ne, madures, no? Que jo crec que van per bon camí, i a partir d'aquí llavors mirarem de tenir més suports per poder tenir una majoria més àmplia possible. Nosaltres estem reunint amb tothom, tots els grups, excepte en Vox. Crec que els pactes a cada institució s'han de fer pensant en aquella institució.
També hi ha un altre escenari possible si el Partit Popular no entra en l'equació. Podria haver-hi un pacte alternatiu entre Junts, Esquerra i tot per Terrassa, que podrien tenir opcions en segona votació on només cal majoria simple. Us ho destacam també en titulars. Empresaris del joc i de la construcció, també companyies d'aigües, encapçalen la llista de deutors de l'any passat que ha fet pública la Generalitat a través de l'Agència Tributària de Catalunya. Recull tant els particulars com les societats que tenen deutes i sancions tributàries pendents de pagar a la hisenda pública. Surten una quarantena de persones amb deutes o sancions pendents per un valor total de més de 73.800.000 euros. Aquesta llista l'encapçala Play Badalona, amb més de 10 milions de deutes. És una empresa d'apostes esportives, que era l'antiga propietària del Bingo Augusta de Badalona i que està en liquidació. Les companyies d'aigües Rec Madral amb 7 milions i mig i Riera de Cabanyes amb gairebé 7 milions, totes dues gestionades pels mateixos dirigents, ocupa la segona i la tercera posició. Del sector immobiliari, la llista cita Víctor Juan Fontfreda amb un deute pròxim als 2 milions i mig i Miquel dels Sants Anglada, Antonio Alcaide i Natividad Casanovas, tots tres amb xifres al voltant del milió i mig. Fa dos anys la llei de mesures contra el frau fiscal va rebaixar d'un milió a 600.000 euros el llindar de deutes pendents per sortir en aquesta llista. Ha mort als 81 anys l'historiador i crític d'òpera Roger Alier, col·laborador durant 20 anys de Catalunya Música i el Canal 33. Nascut durant l'exili de la seva família a Veneçuela, va viure als Estats Units, Austràlia i Nova Guinea, motiu pel qual era poliglota, i als anys 50 es va traslladar a Barcelona per estudiar al Conservatori del Liceu, alhora que feia la carrera d'Història Moderna. Roger Alier va destacar pels seus grans coneixements operístics i per una vasta obra publicada. Es considera que va fer una aportació fonamental al coneixement de la història de la música a Catalunya. Col·laborador de Catalunya Música, va fer la transmissió d'òpera juntament amb Joan Vives des del 1991 i fins al 2004. Paral·lelament, també va fer el programa Històries de l'Òpera i el Canal 33, juntament amb Marcel Gorgori, va fer Nits d'Art. I la nova versió del popular videojoc Call of Duty, l'adaptació als dispositius mòbils de Warzone, es desenvoluparà a Barcelona. L'empresa responsable d'una de les sagues de videojocs més venudes de la història, la nord-americana Activision Blizzard, ho ha anunciat en el marc del Saló Game Lab. Per fer-ho, traslladarà a la capital catalana Infinity War. És l'estudi que està liderant el desenvolupament perquè treballi colze a colze amb l'estudi barceloní Digital Legends, que ja hi estava, de fet, col·laborant. Tot plegat serà possible gràcies al fet que la Comissió Europea va autoritzar la compra d'Activision Blizzard per part de Microsoft amb la condició que invertís a Europa. Activision Blizzard és una de les firmes de videojocs més importants del món i és propietària de jocs tan populars com Candy Crush o World of Warcraft. A més, també és la propietària de Digital Legends des de fa un parell d'anys. Rated M for Mature. Parlem ara d'estrenes a les plataformes. Arriben a Netflix noves aventures de Henry Cavill. És la tercera temporada de Witcher, que podria ser, de fet, l'última. La tercera temporada d'aquesta sèrie de fantasia medieval estrena avui una primera part i la segona es podrà veure a finals del mes de juliol. També avui s'estrenen, en aquest cas, a HBO, la tercera temporada de Warrior. És un drama criminal ple d'acció ubicat al barri xinès de San Francisco durant la segona meitat del segle XIX, una sèrie basada en alguns escrits del llegendari Bruce Lee. Seguim amb Filmin, que estrena Eternal Spring. És un documental canadenc que narra com el 2022 una senyal de televisió estatal a la Xina és piratejada per membres d'un grup que té com a objectiu contrarrestar la narrativa del govern sobre la seva acció. I tornem amb estrenes d'HBO. En aquest cas, Los Pecados de la Iglesia Hillsong és una sèrie que explora la suposada explotació, l'abús i l'encobriment de l'església fundada per Brian Houston.
Who said anything about the CIA?
Demà s'estrena també Prime Video la quarta temporada de Jack Ryan, que també s'acomiada, i és que l'actor John Krasinski interpreta per últim cop el personatge creat per Tom Clancy. Nous episodis d'aquesta sèrie que segueix un agent secret i subdirector de la CIA que investiga narcotraficants, organitzacions terroristes i conspiracions internes. Seguim amb 548 dies, captada per una secta, s'estrena en aquest cas a Disney+. Es tracta d'una sèrie sobre el cas real de la desaparició de Patricia Aguilar, la jove d'Elx, que va ser captada per una secta el 2017.
Els esports.
Oriol Mundé, bon dia.
Bon dia. L'Espanyol considera desproporcionada i recorrerà a totes les instàncies que calgui la sanció que el comitè de competició li ha imposat pels aldarulls a l'estadi de Cornellà el dia en què el Barça s'hi va coronar campió de Lliga. El comitè de competició l'ha sancionat, recordem-ho, amb el tancament de l'estadi per dos partits de Lliga, els que jugarà contra el Racing de Santander el 13 d'agost i contra la Morevieta el 3 de setembre.
Catalunya Informació.
En bàsquet, el Zenit de Sant Petersburg oficialitza que fitxa l'ex blaugrana Kyle Kuric per dues temporades. El nord-americà marxa a Rússia després de jugar 10 temporades a la Lliga Espanyola, 5 de les quals de blaugrana. I revés pel Barça, que veu com Kevin Panther, a qui aspirava a fitxar, renovat pel seu actual equip, el Partizan de Belgrat. Panther era una de les apostes fermes del Barça després de la decisió de rescindir el contracte de Mirotic i de no renovar Xerunes i Asikevicius. I l'Eurocup ha fet saber els canvis a la competició que hi haurà la temporada vinent. Hi haurà una fase regular de 18 jornades, on els 6 primers classificats de grup seran els que lluitaran pel títol. Els dos primers de la fase de grups passaran directament als quarts de final, mentre que el tercer, quart, cinquè i sisè s'enfrontaran als vuitens de final a partit únic al camp del millor classificat. Les eliminatòries de quarts de final seran de nou a partit únic a la pista del millor equip durant la fase regular, les semifinals i la final, el millor de 3 partits amb factor pista per l'equip amb millor balanç durant la temporada regular. La penya tornarà a participar-hi. Carles Duran, l'entrenador, ha fet balanç de la temporada.
Una molt bona Eurocup i ens va eliminar el campió. I crec que a la Lliga CB doncs, hem intentat ser el millor equip possible i hem donat el nostre màxim. No? Segurament jo li posaria un notable A a la nostra temporada, que hagi un excel·lent. No?
Catalunya Informació.
En tenis, avui es juguen els partits finals de la fase prèvia de Wimbledon. El quadre femení Marina Bassols jugarà el seu partit contra la Sèrbia Stevanovic. Al torneig de Bad Homburg, Alemanya, la barcelonina Rebeca Massarova juga avui als quarts de final amb la nord-americana Navarro. I el de Mallorca, el veterà Feliciano López, juga a partit de quarts de final contra l'alemany Hanfmann Butchiei de Sissipas. En ciclisme, avui es fa la presentació oficial dels 176 ciclistes que participaran al Tour de França, que comença dissabte a Bilbao, dividits en 22 equips. La presentació es farà amb un recorregut pel centre de la capital biscaïna. Joxean Fernández Machín, director esportiu del Team Emirates, l'equip de Tadej Pogačar.
Espectacular, porque hay una expectativa enorme. Bilbao está espectacular y espero que el aficionado vasco reconozca lo que siempre ha hecho, ¿no? Que es valorar, querer y respetar al ciclista y al ciclismo.
El vencedor del 2019, Egan Bernal, torna a la ronda francesa després de 3 anys d'absència. L'últim per una greu lesió i ho viu amb molta expectació.
Es emocionante el volver a estar acá. Es una carrera en la que todo el mundo quiere estar y es la mejor carrera del mundo, finalmente. Así que el haber sido elegido por el equipo para estar acá después de todo el duro trabajo, creo que me llena de muchísima motivación y inspiración y nada, con muchas ganas de entregarlo todo.
Catalunya Informació.
Tornem al futbol perquè avui es juga un amistós Espanya-Panamà femení a Avilés, Astúries. El partit es juga a les 9 i és l'última prova per a dues seleccions que jugaran al Mundial d'aquest estiu. Demà el seleccionador espanyol Jorge Vilda oferirà la llista definitiva de jugadores.
Sí que es verdad que nuestro sistema más utilizado es 4-3-3, pero los sistemas siempre son puntos de partida. Nuestra esencia futbolística todo el mundo la conoce y está por encima de los sistemas que planteemos. El triángulo de en medio puede cambiar. Hemos podido jugar con rombo, hemos podido jugar con tres y con dos jugadoras en banda, hemos jugado 3-4-3.
També en futbol internacional, l'Inter de Miami, el nou equip de Messi, Busquets, ha escollit el Tata Martino com a nou entrenador.
Poder armar un equipo competitivo, que sepa lo que juega, con el cual la gente se sienta identificado. Está claro que tomamos a mitad de temporada y quién sabe un poco más pasada la mitad de la temporada y todavía esto terminar de conformar un plantel de esta naturaleza nos va a llevar un tiempo, pero creo que lo vamos a lograr porque, bueno, entre otras cosas, sabemos en el lugar donde estamos.
A l'Europeu Sub-21, Suïssa serà el rival de la selecció espanyola a l'eliminatòria de quarts de final. El partit es jugarà dissabte. Els altres aparellaments de quarts de final són Georgia i Israel, Anglaterra, Portugal i França, Ucraïna.
Catalunya Informació.
I acabarem dient-vos que en motor el pilot d'enduro català Jaume Batriu reapareixerà al Mundial a partir de demà a Eslovàquia. Batriu es va lesionar a l'espatlla a Finlàndia i ha estat recuperant-se. I en hoquei, el blaugrana Pau Bargalló ha estat escollit per quarta vegada millor jugador de la Lliga per la Federació Espanyola de Patinatge.
Són dos quarts de dues.
Catalunya Informació.
Repassem el més destacat a aquesta hora. L'escola Pia admet haver amagat 25 anys d'abusos sexuals a menors d'un capellà al Senegal. Quan va rebre la primera denúncia el 2005, els escolapis el van apartar del contacte amb menors i el van traslladar a Catalunya. No el van expulsar, però fins fa 4 anys, arran d'una nova denúncia. Les hipoteques s'encareixen fins a nivells que no es veien des de la crisi econòmica del 2008. L'Euríbor ha arribat al 4% aquest mes de juny. La inflació, en canvi, s'ha tornat a moderar i ha baixat del 2% a Espanya. I a França, la Fiscalia ha demanat presó provisional per al policia, que abans d'ahir va matar un jove de 17 anys als afores de París. Els fets han desencadenat protestes que aquesta nit han acabat amb 150 detinguts. El president Macron ha convocat el seu govern d'urgència. I en aquesta segona part de l'informatiu anirem a Brussel·les per saber com arrenca la cimera de líders europeus que analitzaran la revolta de Wagner a Rússia, coincidint precisament amb l'inici de la purga a la cúpula militar ordenada pel Kremlin. Ens situarem també al Regne Unit, on la justícia britànica ha dictaminat que el pla del govern per deportar els demandants d'asil a Ruanda és il·legal. I a tres quarts tocats farem un repàs dels festivals culturals i musicals que comencen avui, com ara el Vida, a Vilanova i la Geltrú, i el Grec, també les nits de Barcelona, la capital catalana. I després arribaran els esports. Oriol Montner, molt bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol recorrerà la sanció que li ha imposat el comitè de competició.
És una sanció de dos partits de Lliga porta tancada pels aldarulls que hi va haver a l'estadi de Cornellà el dia en què el Barça s'hi va coronar campió de Lliga. En bàsquet, Kevin Panter, a qui el Barça aspirava a fitxar, renovat pel seu actual equip, el Partizan de Belgrat, mentre que el Zenit de Sant Petersburg fitxa l'ex blaugrana Kyle Kuric per dues temporades.
Acabem el repàs amb el temps. Tempestes fortes, amb ventades i possibilitat de calamar-se en punts interiors i de ponent durant la tarda. A la nit i matinada aquestes tempestes es poden desplaçar a punts de la costa, sobretot central i nord, i demà notarem un notable descens de la temperatura i de l'aixafogó, una aixafogó avui encara força notable. Passant gairebé 3 minuts de 2:15. El capellà de l'Escola Pia, Manel Sales, va abusar sexualment de menors al Senegal durant 25 anys. Els fets haurien passat entre el 1980 i el 2005. La institució reconeix que l'any 2005 un grup de catalans van alertar de la situació, però no es van emprendre accions legals. L'ordre es va limitar a traslladar-lo a Catalunya i el va apartar del contacte amb menors, però va seguir tenint un paper actiu com a rector i membre de l'Arcabisbat de Barcelona. No va ser fins fa 4 anys i arran d'una nova denúncia en relació als anys del Senegal que el cas es va portar per la via eclesiàstica. L'home, que ara té uns 80 anys, va ser expulsat del sacerdoci el 2019. Ara l'Escola Pia i la Comissió de Defensa de Menors Abusats Sexualment a l'Església al Senegal reconeixen en un comunicat conjunt que van encobrir els fets i es disculpen amb víctimes i testimonis que van alertar de la situació i no van ser escoltats. També anuncia que denunciarà el cas davant la Fiscalia. A la nota que han fet pública no es concreta el nombre de víctimes que els consten, només assenyalen que és un nombre important i també reconeixen que durant els 25 anys que va estar al Senegal el capellà va ser destinat a diverses escoles i que hi havia alguns directors i companys escolapis que també coneixien aquests fets.
Catalunya Informació.
En economia, la inflació es modera i l'Euríbor es dispara, una de freda i una de calenta. Per tant, els preus s'han encarit. L'últim any, l'1,9% de mitjana a Espanya és la taxa més baixa des del 2021, segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística. La inflació ha baixat 1,3 punts respecte al maig, la qual cosa s'explica sobretot per la moderació en l'alça dels preus de la benzina, la llum i també els aliments. Però la inflació al conjunt de la zona euro encara continua molt alta, per sobre del 6%. És lluny de l'objectiu del BCE, que és del 2%. Per això el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, dona per fet que hi haurà una nova pujada de tipus d'interès al juliol, però no té clar què pot passar la segona meitat de l'any.
Per mi, com a mínim, està molt clar que la reunió de setembre està absolutament oberta, en termes de si hi haurà necessitat o no d'endurir les polítiques monetàries.
I mentrestant, l'indicador per revisar les quotes de la hipoteca s'ha situat aquest mes de juny en el 4%, és el més alt en 15 anys. Juntament amb la pujada del tipus oficial, l'Euribor també ha anat escalant progressivament i, com dèiem, tanca el juny al 4%. És un nivell que no es veia des del 2008. Fa un any era del 0,85%. Per tant, si fem números, les quotes que s'hagin de revisar amb la referència de juny pujaran i força entre 200 i 300 euros. I si la revisió semestral, l'increment serà més petit, perquè fa 6 mesos, al desembre, l'Euribor ja se situava en el 3%. La factura de l'aigua de Barcelona és la més cara de l'Estat, segons un estudi que ha fet l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU. El rebut anual per a un consum de 175 metres cúbics, que equival a una llar de 3 o 4 persones, puja fins als 520 euros. A Lleida arriba als 442 de mitjana i a Tarragona 435. En el cas de Girona, baixa fins als 328. Totes superen la mitjana estatal, que és de 306 euros, però l'OCU ha retret que els costos fixos del servei són molt alts i que el sistema de blocs de tarifació són molt complexos i no fomenten l'estalvi. Per això des de l'OCU fan aquestes peticions. Esther Lorenten és la delegada a Catalunya.
Nosaltres demanem com a OCU una harmonització de preus i més claredat i transparència, no?, per saber exactament què estem pagant. També s'hauria de fer alguna mena de tarifa reduïda, no només per les famílies nombroses, que ara mateix sí que està vigent, sinó en funció dels ingressos que es tenen.
La ciutat de l'estat on el consum d'aigua surt més econòmic és Guadalajara, amb el preu mitjà de 164 euros l'any. L'excúpula d'Interior avala el nomenament de Lluís Escolar, excap d'Escortes i que protegia Carles Puigdemont a l'estranger com a assessor de l'aleshores conseller Miquel Buch. Just ara s'acaba la segona sessió del judici contra Buch i el sergent Lluís Escolar. Podem anar cap a l'audiència de Barcelona. Maria Núria Rebelle.
Tant Brauli Duart, exnúmero 2 d'Interior, com Pere Ferrer, excap de Gabinet, han defensat el perfil d'Escolar per ocupar un dels nou càrrecs de confiança eventuals que tenia el conseller. Sentim Duart.
El perfil del senyor Escolar el trobo...
El perfil
del senyor Escolar el trobo perfectament adequat per poder assessorar el conseller, especialment en aquelles qüestions que el conseller volia aquest perfil, que era algun amb un ampli coneixement no només del cos de Mossos, sinó de les persones que integren el cos de Mossos.
I li consta vostè que durant aquests 7 mesos i mig que va ser nomenat ho fes?
Em costa que ho feia.
L'ex número 2 d'Interior també ha indicat que els viatges que feia Escolar eren a títol personal.
Jo no em tenia constància d'aquests viatges, bàsicament perquè aquests viatges, com que els feia a títol personal, nosaltres no en teníem notícies. Si hagués demanat algun tipus de compra de bitllet o despeses de dietes, aquí sí que haguessin tingut un coneixement directe i, evidentment, si no s'hagués justificat, s'hagués actuat.
Per a Pere Ferrer, la vàlua escolar, que també s'havia ocupat de la seguretat del Futbol Club Barcelona, es demostra en aquest exemple.
I no en va aquesta explicació succinta que apareix aquí de forma executiva ha servit no només perquè hi hagi un dron que vigila perimetralment el Mobile World Congress, sinó que 3 anys després aquest escut antimíssils que el sergent escolar havia explicat aquí, aquest escut antidrons servís en el Mobile World Congress d'aquest any. És la primera vegada i això ningú s'ho havia plantejat a l'Estat.
Demà de declarar per videoconferència en qualitat de testimoni l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.
7 minuts i arribarem a 2:15. La Fiscalia francesa demana presó provisional per al policia que va matar un jove de 17 anys d'origen algerià aquest dimarts a Nanterre. L'agent està acusat d'homicidi voluntari per disparar mortalment contra l'adolescent que fugia d'un control de trànsit. La mort del noi ha desencadenat disturbis a diverses localitats del país per segona nit consecutiva. Hi ha 150 detinguts per atacar escoles, ajuntaments i comissaries. Macron, que aquest matí ha convocat una reunió d'urgència, ha dit que s'ha atemptat contra els símbols de la República.
Les últimes hores han estat marcades per escenes violentes contra comissaries, però també contra escoles i ajuntaments. Bàsicament contra les institucions i la República. És absolutament injustificable.
El president demana respecte i calma de cara a la marxa d'homenatge a la víctima d'aquest migdia a Nanterre, que ha convocat la família del jove. I la justícia britànica ha qualificat d'il·legal el pla del govern per deportar els demandants d'asil a Ruanda. Aquesta mesura vol ser la pedra angular de la política migratòria de Rishi Sunak, que vol frenar les arribades de barques pel canal de la Mànega. L'executiu, però, encara pot recórrer al Suprem. Londres, Coia Ballester.
El tribunal considera que Ruanda no ofereix garanties als migrants i que en cap cas és un país segur. Per tant, l'expulsió dels sol·licitants d'asil a Ruanda és il·legal fins que no es facin canvis al sistema d'asil d'allà, al país africà. Els activistes i els sol·licitants d'asil han guanyat la impugnació al pla d'expulsió previst pel govern conservador de Rishi Sunak. Fa 7 mesos, el tribunal va decidir que el polèmic pla per deportar migrants era lícit, però va permetre presentar recursos a la seva sentència. El d'avui no és l'últim pas legal. Qualsevol de les parts pot recórrer encara al Tribunal Suprem. El pla, molt criticat per ser inhumà, es va firmar fa un any, però està aturat als jutjats i encara no s'ha expulsat cap migrant a Ruanda. Aturar les petites embarcacions que creuen el canal és una de les promeses electorals del Partit Conservador.
Vladimir Putin ha començat la purga per castigar la rebel·lió de Wagner. Diversos mitjans russos i nord-americans publiquen que el Kremlin ha fet detenir un general de l'exèrcit, que altres responsables militars n'estaven al cas i que volien capturar el ministre de Defensa i el cap de l'Estat Major. En paral·lel a això, els líders europeus discuteixen avui les implicacions d'aquesta rebel·lió del grup Wagner a Rússia i envien un nou missatge d'unitat amb el govern de Kiev. En aquesta cimera, on participa el secretari general de l'OTAN, també s'abordarà l'ingrés d'Ucraïna a les dues institucions. Anem cap a Brussel·les. Jordi Baró.
Nova cimera de líders europeus, nou missatge de suport a Ucraïna, ara per primer cop davant una Rússia que ha superat l'intent de sublevació del líder de Wagner. Els 27 discuteixen la rebel·lió amb el secretari general de l'OTAN, que veu esquerdes al règim de Putin, i escoltaran també Zelensky per videoconferència, que vol garanties que Ucraïna podrà ingressar a l'Aliança Atlàntica quan acabi la guerra. Ho comparteix el primer ministre de Letònia.
Un cop la guerra acabi, han d'entrar a l'OTAN. És l'única manera d'assegurar la pau en el futur.
La rebel·lió del líder de Wagner ha posat sobretot en alerta els països bàltics i Finlàndia, on el primer ministre defensa que calen mesures de protecció extra davant l'amenaça russa.
Tenim 1.300 quilòmetres de frontera comuna amb ells. No sabem exactament què passarà a Rússia en un futur pròxim o en el futur. Per això hem de reforçar la nostra frontera. Necessitem una frontera externa forta.
La cimera es fa a 48 hores de l'inici de la presidència espanyola de la Unió Europea. Pedro Sánchez ha arribat amb un missatge en clau de precampanya electoral i sense acceptar preguntes.
Cada 10 minuts es roba un mòbil a Catalunya. Són dades de gener a maig d'aquest any que avança Catalunya Informació i que representen un 10% més respecte al mateix període de l'any passat. Els Mossos d'Esquadra afirmen que pel seu valor i dimensions és l'objecte que més es furta amb els turistes com a principals víctimes, segons el sergent Víctor García.
El mòbil és un producte estrella que té fàcil col·locació i per això hi ha molts delinqüents que es dediquen bàsicament als mòbils i perquè ja tenen la persona on col·locar aquests mòbils, que és el que els dona el benefici. La majoria de mòbils surten cap a altres continents perquè és on tenen més sortida.
A l'hora de denunciar el robatori és fonamental aportar la identificació e-mail del terminal que es troba a la capsa del dispositiu i, en alguns casos, al rebut de la compra. I des d'avui estan prohibides les trucades comercials no desitjades. La nova Llei General de Telecomunicacions ja està en vigor i això vol dir que les empreses ja no poden fer trucades spam o de telemàrqueting sense que el consumidor ho hagi autoritzat. En cas de ser clients d'aquella empresa, sí que podem rebre trucades per anunciar un canvi en les condicions del servei o bé un avís urgent. Maria González Veracruz, secretària d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, demana a la ciutadania que denunciï els casos de mala praxi, que ho faci davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Assegura que serà fàcil fer-ho telemàticament i en una entrevista a Catalunya Informació ha posat d'exemple aquesta situació.
Sí, al principio de la llamada no es grabada, nosotros tenemos que exigir que sea grabada y si pedimos, comunicamos, me refiero en la misma llamada, que no hemos dado nuestro consentimiento, la llamada tiene que frenarse y a partir de ahí tendríamos que iniciar el proceso para que se le abra ese expediente sancionador.
També recorda que la llista Robinson segueix vigent i es complementa amb aquesta normativa.
Con esta ley estamos abordando las llamadas, el spam telefónico, pero con la lista Robinson también estamos hablando de publicidad por email, incluso de publicidad postal. O sea, la lista Robinson sigue estando efectiva y depende también de la Agencia Española de Protección de Datos y cubre un ámbito mayor que el de las llamadas exclusivamente telefónicas.
La normativa també preveu que encara que la central des d'on es fan les trucades estigui situada a l'estranger, si l'empresa o el número de telèfon que s'utilitza són espanyols, han de complir amb aquesta normativa. Hem arribat a 2:45, connexió amb el nostre equip diari, Celia Quintana, bon dia.
Doncs a aquesta hora destaquem els 3 quilòmetres de cua compacta que afecten la P7 a l'Ametlla de Mar, sentit cap a Barcelona, per la sortida de dia d'un vehicle. A més, hi ha unes obres que acaben de complicar la circulació. I a la mateixa P7 també us trobareu aturades ara des de Cerdanyola fins a Barberà, sentit Girona, i a lateral, la B30, Barberà i a Cerdanyola, en tots dos sentits de la marxa. Un altre punt complicat és l'autovia A2, amb cua compacta d'Esparreguera fins a Abrera, sentit cap a Barcelona. Per què? Doncs perquè hi ha un camí variat que dificulta la circulació. Autopista del Garraf, la C32 i també la Pau Casals. En aquesta zona, a Sitges, hi ha busses d'aturades prou llargues sentit cap a Tarragona. A la C14, la cua és a Reus, sentit cap a enllaçar amb la T11 per obres. La C17, amb retencions a Parets del Vallès a banda i banda, Pota Nord, a Badalona, fins al Nus de la Trinitat. I també hi ha problemes per circular a la carrerulla de dues vies locals, com són la BB-2002 i la BB-2005, i és a Sant Vicenç dels Horts, perquè hi ha unes obres que compliquen força la circulació en aquest punt i és un punt molt transitat. Pel que fa a les rondes de Barcelona, ronda de dalt, des de Pedralbes fins a l'altura d'Horta, trams de retenció fragmentats, sentit Trinitat, i la ronda litoral des de Sant Adrià de Besòs fins a l'altura de la Barceloneta, sentit Llobregat, de Zona Franca fins a Montjuïc, i més endavant també hi ha retencions a la sortida de Bon Pastor. A l'interior de la ciutat de Barcelona, sobretot l'extrem nord de la Gran Via d'entrada a Barcelona, amb una retenció destacable, i el transport públic ara no ens consten incidències importants. Ho deixem aquí, tindreu més informació d'aquí un quart d'hora.
Si vols saber l'estat del trànsit, segueix-nos al Twitter, amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ara el temps, Francesc Mauri.
Ruixats i tempestes aquesta tarda, encara ambient notablement xafogós, uns ruixats i tempestes que encara difícilment arribarien a la línia de la costa i tampoc a l'àrea de l'Ebre, especialment Montsial i el Baix Ebre. També hem de dir que les precipitacions a l'interior i Pirineu durant la tarda vespre, hi ha avisos de nivell taronja, poden ser fortes a la zona interior i de ponent, localment amb intensitat elevada, ho adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, i també amb calamarsa o pedra, i també amb fortes ventades que localment podrien superar els 100 km per hora. Aquestes precipitacions durant la nit i matinada es traslladarien a punts de la costa, amb preferència costa central i costa nord. De cara a demà, restes de ruixats i tempestes ja més irregulars al nord-est, clar descens de la temperatura i de la sensació de xafogor que es mantindrien a ratlla amb un cap de setmana estable.
El món es mou, no s'atura i així sona.
Mapamundi.
Catalunya Ràdio presenta Mapamundi, el podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de Catalunya Ràdio.
Les històries globals que modelen el segle XXI.
Mapamundi, el podcast per saber què passa al món, amb Quim Olivares.
Els dimarts a catradio.cat i a les xarxes socials de Catalunya Ràdio.
Passen 4 minuts de 3 quarts de 2. Aquesta tarda arrenca el Festival Vida, Vilanova i la Geltrú, amb caps de cartell com Julieta Venegas, que actua avui, també amb els britànics Sweet o The Libertines. Marc Ruiz.
Des de casa entrat, que no m'has llevat.
Maria Jaume, Núria Graham o Julieta Venegas són tres noms interessants amb els quals arrenca avui el Festival Vida.
Estàs aquí, però no sé si estoy feliz.
La cantant mexicana ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que el concert d'avui girarà al voltant del seu darrer disc, Tu Historia.
Quería yo como elegir el repertorio y los sonidos a partir de Tu Historia, ¿no? O sea, como que tuviera más todo como una especie de unidad y más sonidos en común. Hay más cuerdas en el disco, hay más cuerdas, hay más sintes, o sea, como que me gustaba mucho la idea de generar como estos contrastes entre lo más acústico y lo más como sintético, ¿no? Entonces, sumamos unos sintes, sumamos cuerdas, o sea, como que hay cosas que están en el disco que yo quería un poco como inspirarme en eso para el sonido del show.
El duo format per Panda Bear i Sonic Boom és una altra dels plats forts del dia i el pop folk de Whitney obrirà la porta a la festa de la Casa Azul. Demà obre els escenaris la música elegant i vuitantera de Galcolentos. La pluja cau i neteja el terra. I els segueixen propostes calmades, com les de la mallorquina Maria Hain. Saps que tu i jo no som com ahir. El barceloní Soc un bohemio. Experimentals, basades en la tradició, com Zay, la Transmeca Cobla o el Niño de Elche. La música compromesa de la noruega Aurora, el costumisme pop del gallec Joel López, la música de ball de Julieta o l'Imperatriz, o la tornada als escenaris dels britànics Suede. El cartell de dissabte és espectacular, arrenca amb un solapament de dos artistes catalans de gran qualitat. D'una banda, la colomenca Caral Laoz, que mescla flamenc amb hip-hop i electrònica. De l'altra, en l'altra punta de l'espectre estilístic, hi ha la proposta acústica d'Ernest Crosats.
D'ara endavant et sortiran flors damunt la cara.
Jorge Drexler obrirà per darrera vegada l'escenari principal, on també actuaran els escocesos Las Vegas o el grup de revival punk que va irrompre amb irreverència a l'escena britànica de principis de segle, The Libertines. A més de la mescla d'artistes emergents i consolidats, pel director del Vida, Daniel Poveda, l'entorn del festival és un altre argument de pes per atreure públic.
Un dels caps de cartell més importants que tenim és la Masia en Cabanyes i sobretot aquest any hem aprofitat doncs, per fer una decoració retrofuturista i realment doncs, ha quedat impressionant. Sabem que és el nostre veritable cap de cartell.
I ara parlem del Festival Grec. 24 acròbates donaran el tret de sortida a aquest festival que arrenca avui amb l'espectacle inaugural de Pulse que la companyia de circ australiana Gravity Other Meets oferirà. És una de les companyies de circ contemporani més reconegudes internacionalment i torna al Grec per unir-se ara al cor de noies de l'Orfeó Català. Avui a les 10 del vespre al Teatre Grec oferiran un espectacle amb gairebé una trentena de professionals del circ i més de 30 integrants del cor que busquen transmetre un missatge d'energia i d'esperança a través del moviment del cos. Des d'avui i fins al 30 de juliol a la ciutat de Barcelona es podran veure prop de 90 propostes de circ, dansa, concerts i teatre. Un any més, el Festival Grec ofereix propostes internacionals, però també s'ha volgut apostar pel talent català del món de les arts escèniques.
Tu eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú.
de la Fe i les Flores Azules inauguren avui el nou festival Les Nits de Barcelona, que se celebra al Palau de Pedralbes fins al 26 de juliol, i actuaran més d'una vintena d'artistes d'estils molt diversos, com la música urbana, el jazz o la lírica. Els concerts estaran dividits en dues fases. La primera inclou 8 actuacions que es faran als jardins del Palau de Pedralbes, i una vintena més d'espectacles es faran, en aquest cas, en un auditori dins del mateix recinte. Avui l'inauguren de la Fe i les Flores Azules, els estem escoltant de fons, amb un concert que forma part de la gira de celebració dels 20 anys de la banda, i als jardins hi actuarà Mariona Escoda, el grup de dansa urbana Brodes Bros, Buos, el quartet de flamenc Les Migues o Meritxell Nederman i Lil Dami, entre d'altres. Natàlia Lafourcade inaugurarà la programació de l'auditori, que també inclourà flamenc amb Diego Cigala, jazz amb Melody Gardot, el pop narratiu dels Amics de les Arts, també el grup de tribut God Save the Queen o la música urbana d'Alice, entre d'altres. També hi haurà espai per a la comèdia amb l'actuació de Carles Sans. El festival Les Nits de Barcelona acabarà el 26 de juliol amb l'actuació de Morat.
Una cala ben al nord i que el vent no bufi fort, que ens abracin les onades, les petxines i els cargols. Sento que tinc molta sort, que m'agrades molt i que això no passa gaire. Jo vull tenir...
I s'ho ha estrenat aquesta cançó, Postal Barat, on torna a col·laborar amb Carlos Sadness. Després de més d'un any de silenci, el temps que ha passat des de la sortida del seu darrer disc, Karaoke, la barcelonina Susana Ventura presenta un tema que recorda la importància de saber amb qui o què compartim aquests moments de felicitat estival, i és una crítica també a la imatge idíl·lica i superficial de l'estiu. Dilluns que ve es publicarà el videoclip.
Sé que no ets molt de mar, però t'encantarà. Hi ha pa la pell salada des del coll al nas. Encara no tinc clar perquè ho tinc tan clar. Fes-me un petó, fem veure que no acabarà. Brindem begudes amb bombolles que ens fas...
Els esports. Oriol Munné, bon dia.
Què tal, bon dia? L'Espanyol considera desproporcionada i recorrerà a totes les instàncies que calgui, diu, la sanció que el comitè de competició li ha imposat pels aldarulls a l'estadi de Cornellà el dia en què el Barça s'hi va coronar campió de Lliga. El comitè de competició, recordem-ho, l'ha sancionat amb el tancament de l'estadi per 2 partits de Lliga, els que jugarà contra el Racing de Santander el 20 d'agost i contra la Morevieta el 3 de setembre.
Catalunya Informació.
En bàsquet, el Zenit de Sant Petersburg oficialitza que fitxa l'ex blaugrana Kyle Kurich per 2 temporades. El nord-americà marxa a Rússia després de jugar 10 temporades a la Lliga espanyola, 5 de les quals de blaugrana. I revés pel Barça, que veu com Kevin Panther, a qui aspirava a fitxar, ha renovat pel seu actual equip, el Partizan de Belgrat. Panther era una de les apostes fermes al Barça després de la decisió de rescindir el contracte de Mirotić i de no renovar l'entrenador Jasikevičius. L'Eurocup, de la seva banda, ha fet saber avui els canvis a la competició que hi haurà la temporada que ve. Hi haurà una fase regular de 18 jornades on els 6 primers classificats seran els que lluitaran pel títol. Els 2 primers de la fase de grups passaran directament als quarts de final, mentre que el tercer, el quart, cinquè i sisè s'enfrontaran als vuitens de final a partit únic a camp del millor classificat. Les eliminatòries a quarts de final seran de nou a partit únic a la pista del millor equip durant la fase regular. Les semifinals i la final, el millor de 3 partits, amb factor pista per l'equip amb millor balanç durant la temporada regular. La penya hi participarà de nou. Carles Durant, entrenador, ha fet balanç de la temporada.
Una molt bona Eurocup i ens va eliminar el campió, i crec que a la Lliga CB doncs hem intentat ser el millor equip possible i hem donat el nostre màxim, no? Segurament jo li posaria un notable A a la nostra temporada, quasi un excel·lent, no?
Catalunya Informació.
En handbol, el Granollers informa que el porter Pau Paniti signa el seu primer acord amb l'equip i que en serà jugador del primer equip la temporada que ve. Paniti té 18 anys i juga al club des de fa 6 temporades. I en tenis, avui es juguen els partits finals de la fase prèvia de Wimbledon. El quadre femení Marina Bassols juga el seu partit contra la Sèrbia Stevanović. El torneig de Bad Homburg a Alemanya, la barcelonina Rebeca Massarova juga avui els quarts de final amb la nord-americana Navarro. I el de Mallorca, el veterà Feliciano López, juga quarts de final contra l'alemany Hanfmann Bucci Aida Sissipas. En ciclisme, aquesta tarda es fa la presentació oficial dels 176 ciclistes que participaran al Tour de França, dividits en 22 equips. La cursa comença dissabte a Bilbao i la presentació es farà amb un recorregut pel centre de la capital biscaïna. Joxean Fernández Machín, director esportiu del Team Emirates, l'equip de Tadej Pogačar.
Espectacular, porque hay una expectativa enorme. Bilbao está espectacular y espero que el aficionado vasco reconozca lo que siempre ha hecho, ¿no? Que es valorar, querer y respetar al ciclista y al ciclismo.
El vencedor del 2019, Egan Bernal, torna a la ronda francesa després de 3 anys d'absència, l'últim per una greu lesió, i ho viu amb molta expectació.
Es emocionante el volver a estar acá. Es una carrera en la que todo el mundo quiere estar y es la mejor carrera del mundo, finalmente. Así que el haber sido elegido por el equipo para estar acá después de todo el duro trabajo, creo que me llena de muchísima motivación y inspiración y nada, con muchas ganas de entregarlo todo.
Catalunya Informació.
Tornem al futbol perquè avui es juga un amistós Espanya-Panamà femení a Avilés, Astúries. El partit es juga a les 9 i és l'última prova per a dues seleccions que jugaran al Mundial d'aquest estiu. Demà el seleccionador espanyol Jorge Vilda oferirà la llista definitiva de jugadores.
Sí que es verdad que nuestro sistema más utilizado es 4-3-3, pero los sistemas siempre son puntos de partida. Nuestra esencia futbolística todo el mundo la conoce y está por encima de los sistemas que planteemos. El triángulo de en medio puede cambiar. Hemos podido jugar con rombo, hemos podido jugar con tres y con dos jugadoras en banda, hemos jugado 3-4-3.
Encara en futbol però internacional, l'Inter de Miami, el nou equip de Messi. Busquets ha escollit el Tata Martino com a nou entrenador.
Poder armar un equipo competitivo, que sepa lo que juega, con el cual la gente se sienta identificado. Está claro que tomamos a mitad de temporada y quién sabe un poco más pasada la mitad de la temporada, y todavía esto, terminar de conformar un plantel de esta naturaleza nos va a llevar un tiempo, pero creo que lo vamos a lograr porque, bueno, entre otras cosas, sabemos en el lugar donde estamos.
Catalunya Informació.
Acabarem amb un apunt de vòlei esportiu per dir-vos que la tarragonina Elia Canales s'ha endut la medalla de plata als Jocs Europeus de Polònia en la disciplina de tir amb arc.
A les eliminatòries individuals em vaig sentir també molt nerviosa, però controlant molt bé, doncs, el meu tir, els nervis i tot. Llavors, doncs, estic molt contenta amb el resultat, perquè al final, doncs, em vaig a casa amb una plata, un or i una plaça olímpica, així que, doncs, molt bé.